Debat a Bat, el programa de Ràdio Ciutat de Valls per parlar i debatre sobre els principals temes d'actualitat de casa nostra, amb Jaume Pros.
Benvolguts oients, sóc el Jaume Pros i aquí comença un nou Debat a Bat. Recordareu que la setmana passada vam fer un especial sobre el Museu Casteller Montcasteller. Segons es desprèn dels missatges que hem rebut, de les descàrregues del podcast i de les comparticions del programa a través de les xarxes socials, vam gaudir d'una audiència realment extraordinària. L'equip del programa estem molt, molt contents de la resposta a aquesta estrena del Debat a Bat aquí, a Ràdio Ciutat de Valls. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Avui i durant les properes setmanes dedicarem aquest espai a entrevistar els caps dels grups municipals i candidats i candidates que concorreran a les eleccions municipals del proper 26 de maig. Seran entrevistes d'uns 25 minuts i mirarem de copsar l'opinió dels dirigents polítics vallencs sobre aquest mandat i també saber quines són les seves perspectives de cara al futur. Comencem avui amb el Francesc Caballero, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Valls i candidat a les properes eleccions municipals a la nostra ciutat. Benvingut a aquest Debat a Bat, senyor Caballero.
Molt ben trobat, i és com a tornar a casa, això d'aquí.
Debat a Bat, amb Jaume Pros.
Francesc Caballero i Ristol va néixer el 2 de juny de 1962 a Balaguer. És portaveu del PP de l'Ajuntament de Valls des de l'any 1999. Ha estat cap de llista i ha aconseguit representació al consistori a les eleccions municipals de 1999, 2003, 2007, 2011 i 2015. Les del 2019, per tant, seran els sisens i els darrers comicis en què es presenta com a alcaldable per aquesta organització. A més de la regidoria a l'Ajuntament de Valls, Caballero ha compaginat la tasca amb el càrrec de secretari del Comitè Electoral de Tarragona i vicesecretari també dels Populars de Tarragona. A les eleccions generals del 28 d'abril anirà com a suplent per Tarragona a la llista de Jordi Roca. Durant aquests anys, Caballero ha compaginat l'activitat política amb la seva gestoria que té a la ciutat.
Senyor Caballero, en aquests anys, ara ja fa força anys que vostè és regidor de l'Ajuntament de Valls, quina evolució ha vist l'Ajuntament? Quina diferència troba en l'Ajuntament d'avui amb l'Ajuntament del primer dia que vostè va ser regidor?
Uf, pregunta profunda, eh? Déu-n'hi-do. Jo diria que poca, lamentablement molt poca, i ho diré en un sentit crític i no és en sentit electoralista, sinó que fa pocs dies vaig fer la meva presentació com a candidat, que va vindre Alejandro Fernández, el president del Partit Popular de Catalunya, i Jordi Roca, com a candidat al Congrés, i em van vindre a acompanyar la meva presentació. I jo feia un comentari que és, el programa electoral que presentarem ara, per aquestes eleccions del 26 de maig, pràcticament podria ser el mateix programa electoral que el de l'any 99. Pràcticament no amb un 100%, però sí amb un alt nombre. I això és el preocupant. Què vol dir això d'aquí? Doncs que jo vaig entrar il·lusionat a l'any 99 perquè la meva ciutat, la ciutat de la meva filla, com sempre defenso, no? Perquè vull que les generacions futures tinguin un Valls millor, té la majoria de problemàtiques que tenien l'any 99 i algunes d'elles inclús empitjorades. I això és trist, és trist. És trist perquè quan estàs veient el teu poble com està, t'entristeix. I ja no és una qüestió política tan sols, és una qüestió ja personal, no? Tots podem passejar pel carrer La Cort i el carrer La Cort que era fa uns anys enrere, el carrer La Cort que és avui en dia, passejar a partir de les 8 del vespre o abans i fins i tot a l'hivern, a les 6 de la tarda o a les 7, ja és trist. Però ja no és tan sols el barri antic, és també tot Valls. L'eix comercial de carrer Benir, Vallvera, tot això d'aquí, no té l'empenta que hauria de tindre i la ciutat, en tot ell, en conjunt, no té l'empenta que hauria de tindre. Nosaltres, en el seu moment, vam fer propostes quan vam detectar que hi havia aquests problemes. I jo recordo que les meves primeres propostes, a l'any 99, van ser, i parlem d'anys, parlem de 20 anys, parlem de 20 anys que sóc regidor, i van ser, escolteu, el barri antic tindrà problemes, ja els tenia, però els tindrà. I els tenim, com a ciutat, els tenim que avançar amb ells. I què dèiem? Doncs mesures de primer rang. Què és? Doncs a les botigues que no eren del carrer La Cort o la plaça del Pati, és a dir, les que van ser al carrer Sant Antoni o altres carrers, Sant Olegueu, que sigui, van proposar de suprimir l'impost d'activitats econòmiques que en aquella època encara existia, que per sort un govern de José María Aznar el va treure, no? Però a nivell municipal jo ja vaig proposar que es tragués. Per què? Per ajudar amb aquesta gent. Altres mesures que vam demanar en aquell moment també, Doncs tot el que fossin impostos d'obres i construccions per rehabilitació de les vivendes o dels locals de negoci de la gent que viu, no parlem per empreses que vinguin a invertir o que vinguin a fer la seva explotació, sinó per la gent que viu al barri antic, que fossin cost zero, precisament per prevenir la situació actual que està de degradació. L'any 99 ja se'n va tatxar, doncs, de idees del PP. Lamentablement estem al 2019 i la situació és la que tots veiem. No cal que la digui un del PP ni un d'un altre partit. És una realitat. Per això nosaltres, jo crec que en política, l'obligació del polític local, a part de mantenir els carrers nets, d'oferir seguretat, de donar il·luminació, de donar serveis d'educació, de sanitat, tots que estiguin o puguin estar vinculats en l'àmbit polític de la vida municipal, a part d'això té una obligació fonamental, que és preveure com té que ser el Valls d'aquí 20 anys, 50 anys. Aquesta és l'obligació fonamental d'un polític. I té que anticipar-se a totes les coses que puguin esdevenir. I a Valls, lamentablement, no s'ha fet. I, per tant, quan em feia aquesta pregunta inicialment, i em deia, com ho veu? Doncs, lamentablement, en grans trets, ho veig igual que fa 20 anys.
Però hi ha hagut governs de diferents colors, diferents aliances polítiques. Hi ha hagut algun moment que li haurà semblat millor i d'altres que li haurà semblat pitjor. Valls, en què ha millorat Valls en aquests anys que vostè és regidor?
Home, a veure, hi ha hagut governs de tota mena, no? Sí, és veritat. Jo vaig entrar en un govern de socialistes amb Esquerra Republicana, ara hi ha governs que havien heredat situacions d'altres governs anteriors, on estava Socialista, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, CUP, i després hi ha hagut altres parelles, no, de Vall, dintre l'Ajuntament. Han millorat coses, evidentment, han millorat coses, però si analitzem les coses que han millorat, sí, podem tindre un pavelló esportiu, on hi ha una piscina que està molt bé, i sort que la tenim, val? Tenim millors comunicacions en quant, perquè ara tenim l'A27 i hi ha aquesta idea, doncs, de que podem millorar els nexos de comunicació al voltant de Valls, que també és una cosa molt positiva. Tenim l'escola Bressol, per exemple, tenim escola de música, que no la teníem, tenim l'oficina d'atenció al ciutadà, que tampoc la teníem, que va ser una cosa que en el seu moment va ser una proposta d'Esquerra Republicana al govern totalment recolzada per nosaltres, perquè érem el partit de l'oposició que també portàvem aquesta idea al nostre programa i, per tant, volíem tirar endavant. Coses s'han fet. Això, a veure, seria... quan jo he dit que pràcticament igual, ho dic amb la visió de futur de la situació econòmica de Valls. A nivell de millores n'hi ha. Que podrien ser moltes més? Ben de segur que sí. Però, bueno, això és una feina, doncs, que hem d'assumir els polítics i buscar quines millores podem oferir. Jo el que sí que he vist al llarg d'aquests anys és que sigui un govern de PSC, Esquerra, Convergència i Unió, o PDeCAT, o com se digui ara, o com se dirà en el futur, he vist aquesta manca, com un qualificatiu general de tots, aquesta manca de previsió del Valls del futur. I hem vist una cosa que, a més, aquesta frase del Valls del futur l'he portat des de l'any 99 dintre del meu trenar i del meu parlar, no? Perquè a mi em preocupa això, el Valls del futur. A mi em sembla molt bé que està pinforat d'un carrer perquè es té que fer, perquè no podem deixar un clot en un carrer. Però també ens hem de preocupar de dir, bueno, i com millorem les comunicacions dintre de Valls? Perquè Valls és una ciutat problemàtica, segons com, amb la manera, doncs, de comunicar-se per via així, doncs, de vehicles o tal, no? Doncs tenim que pensar en això, tenim que fer amb el dia a dia. El POM, per exemple, és una eina fonamental per això d'aquí. I el POM, doncs, malauradament, jo portava l'any 99 ja que es revisés el POM. Ara, el 2019, per fi, sembla ser que sortirà. Per tant, 20 anys ha costat un POM. I amb això, moltes i moltes més coses.
Com definiria aquest últim mandat? Què s'emporta d'aquest darrer mandat? Com el qualificaria? Com el definiria?
Aquest mandat, hi ha hagut dos tarannàs. Ha sigut un govern de pacte entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, i ha sigut un mandat de dos tarannàs que han tingut que seguir un camí junts, però jo em sembla que ha sigut més aviat un mandat de trànsit, de transició, no sé ben bé cap a on, i esperem que sigui per bé, però ha sigut un mandat de transició on s'han fet coses que estaven allà guardades, que es tenien que ficar perquè algú que entrava al govern tenia que fer-les, perquè si no li dirien que, bueno, vostè va entrar al govern, entra en pacte i després no les fa, i em refereixo concretament a Esquerra Republicana, amb aquest tarannà nou de ganes de fer algunes coses, però per part de Convergència ho hi havia una miqueta un tarannà de transició. El motiu d'aquesta transició, jo diria que ha sigut perquè s'ha submergit massa el govern de la ciutat amb coses alienes a la ciutat. I alguns diran que no són alienes, d'acord, acceptarem Pop com animal de companyia si convé. Però quan un està a l'Ajuntament, està que preocupat de l'Ajuntament. Que hi hagi unes idees polítiques per sobre d'àmbit territorial més gran, i em refereixo, per ser clar, a l'independentisme, em sembla molt bé que cadascú tingui les seves idees. Jo sempre he sigut molt respectuós amb les idees de tothom. Però, com a Ajuntament, s'han de preocupar i estar permanentment a l'Ajuntament. Alguns ara diuen en campanya que estaran a Valls al 100%. Llavors la meva pregunta és, i abans, a quan estaven?
Però hem tingut alcaldes i alcaldesses que també han sigut diputats, no només aquí al Parlament, sinó també a Madrid. Vull dir que no és l'alcalde sortint no és el primer alcalde que ha tingut fins i tot a l'oposició. Avui tenim la CAP.
No és la CAP
d'oposició,
és la portaveu socialista.
Disculpeu, eh? Tenim la Rosa Maria Ibarra, que també és parlamentari, també és diputada al Parlament.
No tenim que confondre, jo no em refereixo que pel fet que tinguin el càrrec també de diputat abandonin la ciutat, no em refereixo a això d'aquí, sinó que estan centrant els seus esforços més en altres projectes que no pas el de la pròpia ciutat. Ser alcalde i ser diputat per mi és una cosa que pot ser, no hauria de ser, però pot ser compatible. Jo per mi entenc que si una persona és alcalde de la seva ciutat, es té que dedicar a la seva ciutat. Si vol ser diputat, té que ser diputat. Ara, en alguns moments donats, també és bo que hi hagi aquesta postura doble. Per què? Perquè es poden aconseguir coses per la ciutat que potser si no fossis diputat no estiguessis més a un bull l'olla a nivell de la comunitat de Catalunya, doncs no podríem absorbir algunes coses que a vegades poden ser profitoses pel nostre poble. Però no ha estat aquest... quan dic aquesta crítica no és pel sentit de la duplicitat de càrrec. En aquest cas hi ha triplicitat o quadriplicitat. No, sinó amb el sentit de que ha donat més preferència a altres qüestions polítiques que no passa a la pròpia ciutat.
Anem avançant. Diríem que el Museu Casteller és l'element clau d'aquest darrer mandat, el que quedarà a Valls com a símbol, com a reflex d'aquest mandat. I com ho valora vostè, aquest Museu Casteller?
També hi ha temps de profunditat. El senyor Prat fa unes preguntes que déu-n'hi-do. Però, aquest mandat s'haurà fet, que encara no està, però el POM, que deia com una cosa, després hi ha altres qüestions també més internes a nivell d'Ajuntament, que la ciutadania no arriba i tampoc no és necessari, com per exemple el ROM, però el Museu Casteller serà la guinda del pastelet que sortirà com a referència d'aquest mandat, que per cert no s'inaugurarà aquest mandat, sinó el proper mandat. El que passa que per mi és essencial i crec que el Museu Casteller pot ser una eina fonamental per recuperar una miqueta del vigor cultural i comercial de Valls. El que passa que, com allò que abans deia al començament de la nostra conversa, no? De dir, estem com fa 20 anys. El Museu Casteller, i vostè també ho recordarà, quantes vegades hem anat a fer inauguracions i ficar la primera pedra? Jo en recordo 3, amb consellers. Cada vegada un conseller que venia a ficar la primera pedra. Per nosaltres, el més important, si no estava dintre del centre històric, és que estigués al tocar del centre històric. I per això nosaltres, en el seu moment, vam defensar la idea de que fos l'antic Narcís Oller. Que fos allà, perquè allà podien cabir el Museu Casteller, podien cabir el Museu de Valls, com una gran oferta museològica de tota la ciutat. I podien cabir alguna cosa més. Tenia facilitat d'accessibilitat per excursions, perquè podien a descarregar allà a l'estació d'autobusos. Donava aquesta proximitat. La plaça del quartel, a més, és com una porta d'entrada al barri vell, si mirem des de la part nord, no? I, per tant, podia ser útil. Si s'hagués tirat endavant en el seu moment, ara portaríem anys de Museu Casteller i portaríem anys de treure el benefici que aquest Museu Casteller comporta. El que passa que, bueno, s'inaugurarà l'any 2019, tots els partits vam recolzar que s'inaugurés i que es fes on es fes, perquè, clar, hi ha una qüestió de que es fes o no es fes. I, per tant, el principal era que es fes. I per això nosaltres vam votar a favor d'aquesta ubicació. Però sempre amb la reflexió que per nosaltres l'antic Narcís Soler hagués sigut una molt, al pas del quartel hagués sigut una molt bona ubicació i que ja portaríem anys amb el Museu Casteller en marxa. Una altra qüestió serà el futur d'aquest Museu Casteller és la seva gestió. I aquest serà el gran debat que pot haver, bueno, que ja està sobre la taula, el gran debat de com té que ser aquesta gestió i com serà i quins resultats donarà.
Quin model de gestió defensaria vostè pel Museu Casteller?
Home, tenim... al principi el que està plantejant el govern, que és de dir que s'externalitzi, no el considero malament. No el considero malament perquè, a més, assumir-ho ara des del propi Ajuntament en aquests moments donats i, amb aquesta, i a més, amb les restriccions que hi ha dintre l'àmbit de la política municipal que es van fer en el seu moment precisament per ajudar els municipis que estaven ensorrats. No és el cas de Valls, però, clar, quan han fet una llei per tots els municipis que estaven en mala situació econòmica, Valls, encara que no estaven tan malament, doncs també s'ha vist afectat per això d'aquí. Però jo diria que per donar una arrencada és bo que sigui una gestió externa, perquè no ens obliga a tenir una capacitat de personal allà dedicat exclusivament. Podem assajar a veure com funcionarà, podem aprendre, per bé o per malament, però podem aprendre, i en un futur poder fer una gestió externa, o bé una gestió municipal, o bé inclús una gestió mixta, que seria amb uns serveis externs, però amb una direcció tècnica des de dintre l'Ajuntament. Això està per veure. El que passa que ara els temps no són de bonança. Com que no són de bonança, a vegades enredar-se en algunes coses pot ser complicat. I a vegades algú pot dir, home, com que és el PP, diu que externalitzem. No és aquesta la figura de l'externalització. La figura de l'externalització, en aquest sentit, penso que és més com una cura a curt termini, perquè el que hagués tingut que ser, o que sobre el paper està, que és que el cost d'aquesta gestió hauria de ser compartit pel que és la Generalitat, la Diputació, l'Ajuntament de Valls, pot ser que acabi carregant-se les esquenes només de l'Ajuntament de Valls. I aquest és el veritable motiu de preocupació amb aquesta gestió futura. Més que amb el model de gestió, que pot ser corregit en el futur, perquè es pot donar una gestió externa, però en 10 anys recuperar-la i ser municipal, això és una cosa reversible, el que sí que em preocupa més és el tema de finançament d'aquest model de gestió. Una altra qüestió és el model de gestió que està planificant el govern és l'externalitzem, però assumim nosaltres els costos del dèficit. Clar, això és una altra història molt profunda, perquè si externalitzem de cara a 10 o 20 anys i hi ha un dèficit permanent, estarem nosaltres absorbint aquest dèficit.
Ha fet un esment a la idea que pot tenir la gent parlant del tema de l'externalització pel fet de ser del PP. Els partits conservadors sempre porteu a l'esquena o la idea o la percepció per part de molta gent de que la política social no és el més important per vosaltres. En el cas de Valls, quina proposta ofereix vostè de cara, ara ja parlem després de les properes eleccions del maig, en qüestió de política social, què defensa el senyor Caballero concretament per la ciutat de Valls? Què s'hauria de fer? Quina és la seva proposta?
Amb això seré políticament incorrecte, amb el sentit de dir això és una de les coses que el govern actual i també alguns de passats ho estan fent bé, que es podria fer d'una altra manera, d'un altre toc de gestió que sigui, d'acord, però ho estan fent en línies generals bé. I em sembla que el que cal fer és no abandonar aquesta línia, aprofundir-la i millorar-la. Ara, per mi, i això també serà potser un altre tòpic dels partits de centre-dreta, que ens diran, veus, és que sempre diuen el mateix, però és que és la veritat. Per mi la millor política social és que hi hagi llocs de treball. La gent no es té que acostumar a viure d'un ajut públic. La gent el que millor se li pot donar pel seu propi desenvolupament personal i satisfacció d'ells i orgull és trobar feina. Per nosaltres aquesta és la millor política social. I l'Ajuntament, clar, quan un parla de donar feina també dirà, bueno, és que això és una cosa que ja s'escapa potser de l'àmbit municipal. I sí i no. Però, evidentment, si els governs que hi hagi a l'Estat, els governs que hi hagi a la Generalitat, fan una sèrie d'accions i polítiques que ajudin a crear llocs d'ocupació, i això, a més, està reforçat en que l'Ajuntament té una veritable preocupació, una veritable preocupació perquè es generi aquests llocs de treball, llavors, magnífic. I llavors, aquesta és la idea bàsica. I un treball que també fa, i tornant a ser políticament incorrecte, un dels punts que jo penso claus importants silenciós a vegades des del punt de vista mediàtic és el gran paper que està fent Vallgenera.
Aquestes eleccions que venen, que les tenim aquí a tocar, seran diferents a les, totes les que hem fet fins ara a Valls, precisament perquè hi haurà, serà segurament el moment en què tindrem una concurrència més gran de grups polítics. De fet, Ciutadans ja ha anunciat la seva aparició en l'escena i que presentaran candidatura. De quina manera pot afectar l'aparició de Ciutadans al PP? És una amenaça, Ciutadans, per vostès? Consideren que pot dividir el vot conservador a la ciutat de Valls? Que tot sigui dit, Valls no és una ciutat que poguéssim dir estrictament d'un perfil conservador. Té por de quedar fora de l'Ajuntament amb l'aparició dels Ciutadans?
Mira, jo vaig començar l'any 99 en política municipal per vocació. I bueno, ja a vegades ho he comentat. Amb el sentit de dir, jo com que no em veig d'Enxaneta, ho comprendran perquè físicament no tinc aquestes virtuts per poder-ho fer i tampoc tinc d'altres virtuts, per la meva formació acadèmica i la meva experiència professional vaig pensar que una de les millors maneres que havia de servir a la meva ciutat era doncs, entrar en l'Ajuntament, entrar en política. I vaig entrar vocacionalment. Jo mai he tingut cap deliri d'anar més enllà de l'àmbit de la política municipal. I això em sembla que queda constància, perquè he anat recolzant llistes de congrés o autonòmiques o que sigui, però sempre en un lloc per no sortir. Per què? Perquè jo tinc la meva feina personal, que és la que a mi em dona de menjar, i tinc una vocació gran, que és la política. I com que vaig entrar per vocació, jo el que tinc és la gran satisfacció de que he fet tot el que he pogut, tot el que he sabut fer, i ho he fet de la millor manera possible. Lamentablement no ha estat escoltada, no ha estat recolzada. Potser algun error també hem comès, no?, quan no ha estat tan recolzada. Però com que vaig entrar per vocació, si la ciutadania decidís que jo no tornés a entrar a l'Ajuntament, doncs ho entendria i em sabria greu, tinc que, com és obvi, no? No puc dir que m'és igual, em sabria molt de greu, però no per mi, sinó pel projecte del nostre partit a nivell de Valls i que quedés gent fora de la possibilitat de tindre veu dintre l'Ajuntament.
Posa límits a un futur pacte de govern? Si el seu vot és necessari per configurar govern a la ciutat de Valls després de les eleccions del 26 de maig, quina és la seva línia vermella, si és que n'hi ha línia vermella?
Tornant als meus inicis, jo vaig començar política municipal pensant que tots portàvem un DNI, que eren les sigles del partit, no? I, però que eren simplement unes sigles identificatives, però que quan anàvem a treballar per Valls, tots ho fèiem des del punt de vista només mirant per Valls. El temps m'ha ensenyat que no. Bueno, vaig aprendre els pocs mesos. Potser el primer trimestre de ser regidor ja m'havia quedat clar que no era així. Ho he tingut que assumir. Nosaltres no hem tingut mai línies vermelles en política municipal, perquè quan ha presentat mocions o propostes qualsevol partit, el primer que han fet ha sigut en estudiar-les i analitzar-les. I vinguessin d'on vinguessin, si eren bones les hem recolzat, i si eren dolentes les hem rebutjat. Però sempre les hem analitzat i estudiat. No puc dir el mateix vers les nostres. Però dit això d'aquí, nosaltres línies vermelles no en tenim. No en tenim. El que volem són les idees. Va haver un any, i potser fa, no sé si fa 8, jo diria que potser fa 12 anys, que vaig fer un exercici de comparar programes, els programes dels diferents partits. I casualment el que més s'assemblaven era, potser va ser fa 12 anys, quan hi havia encara l'Andreu Fernández i companyia, que per cert van coincidir que abans ho he dit amb l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Tots els programes que més s'assemblaven eren el d'Esquerra Republicana i nostre. Curiositat, no sé, unes coses d'aquestes al misteri, no?
Està anunciant ja un possible suport d'Esquerra Republicana?
No. Estic dient simplement que volem això, projectes. Projectes per la ciutat, programa i idees per la ciutat. La nostra línia vermella és treballar per la ciutat. El que vulgui fer altres tipus de polítiques més enllà de l'àmbit municipal, que les faci amb hores de lleure de la seva activitat municipal. I les pot fer legítimament. I això no ho criticaré, però a l'hora de treball, per dir alguna cosa de l'activitat municipal, allà té que estar. Si treballa al 100% per l'activitat municipal i després, a més a més, vol fer altres coses, que les faci. Però si treballa 100% en l'activitat municipal, nosaltres no tenim línies vermelles.
Són entrevistes molt curtes, això del debat a bat, que avui comencem amb el senyor Francesc Caballero. Són 25 minuts, si fa no fa, d'entrevista. Han quedat un miler d'històries i de coses per poder explicar. Ens retrobarem més endavant aquí a la Ràdio Municipal de Valls, ens anirem retrobant amb el senyor Caballero i amb la resta també de portaveus o de regidors. Jo només li demanaria un últim minut perquè ens digués com seria el Valls ideal del futur per vostè. Com, Quin, com seria aquest vals somiat, el senyor Caballero?
Però seria...
Més minutet, eh?
Diré coses molt típiques, molt tòpiques, no? Un vals net, un vals segur, un vals amb molts comerços, un vals on el barri vell sigui un goig passejar, un vals on vegis alguna grua d'aquestes de construcció perquè vol dir que alguna cosa s'està fent, un vals que sense clots, un vals que sigui atractiu, un vals on el jovent es quedi a vals el cap de setmana i no se'n vagi a Solous o a Cambrils o a Tarragona o a aquests llocs, un vals on la gent li agradi passejar pel seu poble, que pugui passejar pels seus torrents, pels seus carrers, que compri el comerç de vals. Aquest és el vals que jo vull.
Doncs perfecte, sentim la sintonia de fons, això vol dir que és l'hora d'acomiadar aquest debat abat que avui hem dedicat a parlar amb el senyor Francesc Caballero, el portaveu del Partit Popular, a l'Ajuntament de Valls. Moltíssimes gràcies, senyor Caballero, per haver-nos acompanyat avui. Ja li dic que properament ens anirem retrobant, si vostè vol, en aquests mateixos estudis de ràdio Ciutat de Valls. Ha estat un plaer.
Moltíssimes gràcies, un plaer també per la meva banda, i quan vulgueu aquí estarem.
Fantàstic. I també donem les gràcies, com no, al David Prats per la petita aquella introducció que s'ha fet al començament del programa, que sempre ens fa un cop de mà, i clar, l'Edgar Burke, que des del pont de comandament és el responsable de que això sempre se senti també. Ens retrobem aquí, a Debat a Bat, properament, amb una altra entrevista a un altre candidat o a un altre portaveu actual de l'Ajuntament de Valls. Fins aviat. Adeu.